11 i 22 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i seguim amb la companyia de l'expert, perdó, del comentarista de cinema, Àngel Comas.
Que vols dir que no sóc un expert o què?
No, home, no. Jo ho he fet amb tota la maleta del món. Què tal, com estàs, Àngel?
No tan bé com vosaltres, però mira, m'aguanto.
No, home, sempre...
No, home, no, és veritat. Tu mira l'Alba i mira't a tu.
Què tal, Alba, com estàs? Tu bé, no?
Fantàsticament.
Mira, fixa't quina mirada que té. Tindria que tenir televisió mirada per veure la teva mirada com caure els ulls sobre el micro, seria l'hòstia.
Ai, molt cinematogràfic tot plegat. A veure, sí. Avui parlem d'una pel·lícula on surt el Kevin Costner, Tres dies per a matar. La setmana passada l'Àngel es va deixar caure que la pel·li mereixia ser comentada. Ara veurem si val la pena o no.
Jo penso que les pel·lis d'aquest estil mereixen ser comentades.
Veurem.
Però vol dir que sigui el bé o mal. Doncs... No té res que veure, oi?
Nosaltres tenim el titular del dia de l'Àngel, tot i que ha sigut abans d'entrar en directe,
Sí?
Jo només comento pel·lícules dolentes, però clar, són els comercials.
Sí, he dit alguna cosa així. Perquè... No, perquè és veritat. A qui ens interessa la gran majoria del públic? Les pel·lícules comercials, les que fan aquí a Sant Cugat. Aleshores, s'han de comentar aquestes. Llavors, clar, aquestes pel·lícules normalment no tenen... com a objectiu la comercialitat. I n'hi ha de bona, n'hi ha de dolentes.
Mira, últimament, noi, les últimament ens farem dolentes, eh?
No.
En fi, anem abans de parlar d'aquesta pel·lícula, una mica de paciència, parlarem de les estrenes d'aquesta setmana a Sant Cugat. Alba, quines pel·lis s'estrenen aquí a la ciutat?
Doncs tenim tres estrenes a Sant Cugat. Només una s'estrena a Finesa, que és Godzilla.
Naturalment.
I totes tres s'estrenen a Yelmo, que són Godzilla, Por un puñado de besos i Nueva vida en Nueva York. Si us sembla, comencem escoltant el tràiler de l'estrena de la setmana, que podríem dir que és Godzilla.
Quiero hablar con quien esté al mando. ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? Mienten. No ha sido un terremoto.
Doncs poca cosa a dir de Godzilla que no sàpiga ja. Un monstre marí, producte de mutacions radioactives, s'enfronta amb malvades criatures que, animades per la arrogància científica de la humanitat, amenacen la vida dels homes.
Bé, seguint la tònica del que comentàvem abans, jo la deixaria per la setmana que ve, perquè també mereix ser comentada. Perquè...
Cal parlar de Godzilla?
Sí, parlaré de Godzilla. Sí,
i espero poder mirar-la també abans d'aquest moment, eh?
Perdó, que no...
Miraré de mirar-la, aquesta pel·lícula.
Tu?
Sí.
Ah, bueno, sí, home.
Aquesta... Em ve de gust, mira.
Mira, tu, Alba, no.
Jo no, em sap greu, però no...
No t'agraden els monstres tipus Godzilla?
No, tot i que he de dir que de la sargantana gegant que hi havia l'última en aquest nou Godzilla han fet un gran avenç. L'animal està més ben aconseguit.
Sí, però passa de la pel·lícula a les fosques.
Bé.
És significatiu, això,
Sí, perquè...
Per amagar alguna cosa, poder.
Home, perquè els efectes especials de les fosques són més fàcils de fer.
I tant.
Home, parlem la setmana.
I si apagues la televisió ja queden perfectes els efectes especials.
A televisió aquestes que passen a les fosques encara es veuen més fosques.
Imagina't.
Jo hi ha dies que no sé què va... En algunes sèries, de veritat, que és que no veig res. Sí. No sé si tinc la pantalla mal posada o és que és tan fosc que no puc ni intuir el que està passant.
No ets l'única.
Som uns patidors. Més pel·lícules.
Doncs anem a parlar de la següent. Escoltem el tràiler, doncs, de Por un puñado de besos.
Dicen que la pérdida es la verdadera medida del amor. Esta historia transcurre entre un poco de abril, algo de mayo y todo septiembre.
Dani, soy Sol.
Soy como te esperabas.
No quiero precipitarme.
Yo tampoco.
¿Por qué me escribiste?
Tu anuncio fue revelador.
¿Es guapo?
Muy atractivo. Es una mezcla de timidez y misterio. Tienen unos ojos profundos de color verde.
Quiero volver a verte.
I jo a ti vas arriesgar-te. Ja era hora, no creus?
A mi, amb l'argument, són la Sol i en Dani que han quedat per una primera cita, però la seva conversa no és l'habitual. Mesos enrere, els somnis de la Sol, una vella i sensible noia interpretada per Ana de Armas, es van trencar tràgicament, malgrat la qual cosa va seguir convençuda que l'amor era per ella una necessitat. Per això van prendre la recerca d'una ànima bessona amb qui compartir-ho tot. El problema és que el Dani amaga un secret que pot fer miques les il·lusions de la Sol.
És una comèdia romàntica, és espanyola, suposo, la pel·lícula.
Sí, comèdia, sí. Dius?
Sí, comèdia romàntica.
Sí? A Film Affinity no ens han deixat... No,
bueno, és el que dèiem dels gèneres, no?
Sí.
No puc dir que sigui un drama romàntic perquè...
Home, hi ha malaltia, no?, pel mig.
Sí, però és una malaltia, diguem, superada, perquè la relació era positiva, però no la té desenvolupada, la malaltia, no? Aleshores, per això dic que és una comèdia romàntica, que acaba bé... Jo ho dic perquè no és el love story que en el seu moment tothom moria de tuberculosi, sinó que és una comèdia romàntica doncs molt previsible.
És una novel·la, de fet, de Jordi Sierra i Fabra.
Ah, sí?
Sí.
Bé,
doncs, una adaptació del cinema, mira, com els que parlàvem per Sant Jordi.
Doncs no sé, a vegades em pregunto per què adapten...
Certes novel·les.
Certes, no conec la novel·la, però possiblement té uns al·licis més que els que té la pel·lícula.
Ell mateix ha adaptat la novel·la al guió, eh?
Ja.
Ell se l'ha encarregat, o sigui que sí. No sé com se li deu donar al Jordi Sierra i Fabra a fer això.
Sí, sí, sí. Jo no li trobo res de particular a la pel·lícula, sinó que simplement el dient que és previsible dins d'aquest plantejament que tu has fet ja no té cap escena memorable, els actors i les actrius ho fan normalment, es posen davant de la càmera i parlen i aquestes coses, i vaja, no sé, no val la pena parlar-ne més.
No, res de destacar,
doncs. I ho sento, eh?
No.
Doncs anem per l'últim, Àngel, aviam si tenim més sort amb Nueva Vida en Nueva York.
La vida para casi todo el mundo es esto, ir del punto A al punto B. Todo maravillosamente lineal, pero para mí no es así. ¿Por qué mi vida se parece a esto? Hace 6 meses que me separé de Wendy.
Es horrible, así es muy buena pareja.
Molt temps després del seu curs d'Erasmus a Espanya, en Xavier està casat i té 2 fills. Però tot i així segueix trobant la vida molt complicada. Quan la seva dona es trasllada a Nova York per raons laborals, és incapaç de suportar la situació i decideix seguir-la amb els nens. És el tercer lliurament de la saga que va començar amb l'Auberger Espanyol i les Nines Russes.
Bé, és una, també és una comèdia, que... es mostra de quina manera la gent europea es pot integrar a Nova York. Ara, jo, això de que sigui la tercera part d'una saga no estic gens d'acord. El fet de que surti un personatge que recordi com va fer l'Erasmus a Barcelona, doncs no vol dir que sigui una continuació, sinó que mira, el director, que és un home molt hàbil, sap doncs, amollar-se a aquest tipus de situació, se crea ell mateix a partir de coses que es poden reconèixer en el passat i d'això. Jo penso que la pel·lícula està força bé i sobretot té una gran interpretació d'una actriu que es diu Cécile de France, que aquesta noia precisament es va donar a conèixer amb unes pel·lícules fetes a Catalunya i no sé si aquesta és l'Auberge...
I sortia.
Sí,
i sortia que... segur. Aquella pel·li que es deia En una casa de locos.
En una casa de locos, l'Auberge Espanyol es deia. Ah. Sí, que era del mateix director.
Sí.
Sí.
Portem moltes setmanes a les estrenes en pel·lícules franceses.
Sí. És que el cinema francès està força bé. És un cinema que a mi m'agrada molt. Perquè normalment tenen grans intèrprets, sobretot. I els directors tenen un classicisme que han posat al dia alguns. Aquest és diferent, aquest no té res a veure amb els clàssics, però conserven encara aquell xic francès que encara existeix, encara que aquí els del centre diguin el contrari.
Fantàstic.
Des del centre, perquè a Catalunya, normalment a França, estem bastant d'acord, en França tenim una cultura francesa, més aviat...
Força, per sort o per desgràcia, els que els hem de patir sovint.
Els del centre estan traumatitzats per la invasió francesa espanyola de 1808, no?
Ai,
encara? I nosaltres no.
Encara, ostres...
o no.
Com passa el temps, eh? I encara...
Sí, encara mira, sembla que va ser ahir, eh?
I tant. 3 pel·lícules. Godzilla, que l'analitzarem la setmana que ve, Por un puñado de besos i Nueva vida en Nueva York. Però avui, la pel·lícula que analitzem és l'última on surt el Kevin Costner, 3 días para matar.
Dentro de 5 minutos, este equipo va a salvar miles de vidas. Bajo ninguna circunstancia ese maletín debe abandonar la zona o estallar a la guerra.
Está en camino.
Para bien o para mal, cuando trabajas para la agencia...
Todos en sus puestos.
Ella pasa a ser toda tu vida.
Una pel·lícula, com dèiem, amb el Kevin Costner com a protagonista. Alba, ens fa 5 cèntims de què va aquesta pel·li?
Sí, és l'Ethan Runner, que és un veterà agent del servei secret que afronta la seva última missió amb l'esperança de retirar-se per viure amb la seva filla adolescent, a la qual tot just coneix abans que sigui massa tard per exercir com a pare.
Bé, és un
argument... Tampoc mata aquest argument, eh?
No, tampoc mata, perquè està molt vist, però el que no es diu aquí és que li diagnostiquen una malaltia greu que li fa canviar el seu concepte del futur. Li diuen que morirà en 3 mesos i que aleshores li donen una missió perquè d'aquesta manera ell pugui assegurar la futura vida de la seva filla, de la seva dona. Bé, això és molt... està molt vist. Mm. Jo diria que és una pel·lícula d'actor, Kevin Costner, i de productor, Luc Besson, que Luc Besson és un home relativament jove, té 50 anys i escac, i que porta 20 anys fent pel·lícules, ja, sí, com, a, sí, com a director i com a productor.
Com és un guionista, home, també, en aquesta ocasió.
I també, bueno, guionista sempre en fa, en té més que fa de... Normalment les que fa de productor fa de guionista, però això no vol dir res, perquè una cosa és si es posa com a guionista per cobrar els drets, o si realment ha escrit el diari. És a dir, per exemple, t'explico tu. Mira, un home que li diagnostica una malaltia terminal, resident de la CIA, i fa l'última missió. Això ja en té prou per dir que és guionista.
Carai, escolta.
Home, clar, què penses com funciona el món del cinema?
Em canviaré de professió i això...
Ah, ja saps, això només ho poden fer segons qui. No, no, hi ha guionistes que evidentment han escrit el guió, però hi ha molts que no, que diuen això, i llavors hi ha un negre que també figura que fa de guionista.
El de la lletra petita.
Tampoc. Jo no és que li doni gran mèrit al Luc Besson, però té un mèrit fonamental per mi, que és un director francès que vol fer cinema americà comercial. I ho fa molt, i ho fa molt bé.
Això no va dir-te, és que de fet a Europa, la referència de cinema d'acció a Europa és Luc Besson.
És Luc Besson, sí, sí. Totalment. I té pel·lícules com Venganza, que em sembla que n'ha fet tres ja, una cosa així com a director.
I produïa les de Resident Evil també, aquelles de zombies, sí, 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 ha fet moltíssimes coses.
És un home que bueno, té Taxi Express, una cosa que es deia Oaxaca, o una cosa des de París quan amor,
sí, i aquella dels Yamakasi també,
sí, Yamakasi, sí. I per exemple, com a director, no, per això us penseu, va començar amb El Gran Azul, que era una pel·lícula que estava força bé, aquella de la Marina. Recordeu que no la fa gaire, Alba, que tu ja anaves al cine, llavors.
Ja anava al cine.
Sí. és una pel·lícula molt ecològica, que passa normalment al fons del mar. Pràcticament.
No,
després tenia el Nikita, sí, que va donar després origen a la sèrie de Nikita. Després una León, que també era una pel·lícula, això com a director, eh? I El Quinto Elemento, amb el Bruce Willis.
Aquella m'encantava, tu.
Sí, que sí.
Això amb Bruce Willis sempre cau bé, i al final les pel·lícules, mira, més bé o més malament, sempre t'acaben passant una bona.
Però aquesta estava dirigida per Luc Besson. Aleshores, clar, és una mà que la tenia en consideració, i aquesta pel·lícula forma part de la seva filosofia del cine comercial d'acció fet amb, diguem, recursos americans. Aleshores, què li passa a la pel·lícula? Que falla amb unes parts fonamentals per mi, que és la definició de la psicologia del personatge. No te'l creus. No te'l creus, vaja, és que no te'l creus. I a més, en algunes seqüències, per voler rizar el rizo, que diríem, cau en el ridícul. Hi ha una seqüència final que l'home ha matat a 10 o 12 enemics, perquè ell és de la CIA, els ha matat. I aleshores, quan té que matar el cap de la banda, li diu, no, que la meva he promès a la meva dona que no mataré ningú. Clar, ha matat a 10 o 12. I llavors diu que no matarà ningú. Bé, llavors, clar, això ja demostra, com un petit detall, com és la psicologia del personatge. Tu no et creus que la família aquella, a més, la mare i la filla, acceptin el seu marit i el seu pare com un assassí de sou? No m'ho crec. No m'ho crec, no? Llavors, gairebé glorifiquen a l'assassí de sou perquè és el protagonista, i aleshores el posen en una situació de protagonista absolut, i és una glorificació de l'assassinat de l'assassí. Quedes garrativat. Ara, les escenes d'acció estan bé, i a més surt un personatge infumable. Me l'he apuntat el nom de l'actriu perquè es diu Amber Heard, i és un agent de la CIA que sembla treta de, no sé, d'una pel·lícula de Matrix o de ciència-ficció, de la manera que vestida, ho sap tot, té sexe dur amb tothom, amb tothom que vol, va de sexy, i aquesta té menys escrúpols que tothom. Ella és la que manipula tot això. És una pel·lícula per això que té escenes d'acció que està molt bé, el Kevin Costner ho fa molt bé, jo penso que l'home ha après. Va néixer l'any 55, per tant...
Ets positiu amb aquest home, tu.
Sí, no, és que jo penso que...
Jo crec que no he vist quan ho feia pitjor, potser, doncs.
Sí, home, les primeres. Tu has vist Sento Cabres de Lyonnès?
Jo mai l'he vist actuar bé, el Kevin Costner.
Sí,
home, jo recordo aquella...
Ah, no, bé, sí, aquesta fa bé.
Waterworld, us en recordeu d'aquella? Sí. Era llarguíssima i molt pesada. A mi almenys em feia
molt dolenta, a més.
Uf!
I es posa El Mensajero, per exemple.
Oi, sí, El Mensajero del Futuro.
Open Range... que es va posar a dirigir, jo no sóc un fan del Kevin Costner, ni molt menys, més bé me l'he carregat tota la vida, no? El que passa que en aquesta pel·lícula reconec que ho fa molt bé, perquè clar, és un home molt sobri i hi ha que diferenciar de l'actor teatral a l'actor cinematogràfic. L'actor cinematogràfic és un home que amb una simple expressió, ajudat pel guió i ajudat pel muntatge, pot donar el personatge. Aquí el dona, està claríssim, aquest detectiu, agent de la CIA atormentat, que està a punt de morir-se, que es té que posar un antídot per no morir-se. Això de l'antídot és...
Això també és molt de les peres aquelles de Crank, que no sé si el Luc Besson deu estar ficat pel mig, també, no m'estranyaria pas, eh?
Què vols dir? Hi ha algú de la indústria farmacèutica?
Hi ha una pel·lícula que és molt d'aquest estil, un tio que s'està a punt de morir-se de ficar sempre una droga per tu poder continuar.
Sí. No, però això de l'antídot aquest és... Resulta que l'home es posa l'antídot i llavors li agafa una mena de desmai. I per això s'ho fa mentre l'estan atacant.
Clar.
I l'home, clar, aquest antídot dura no sé quan. En ben no, li dura molt menys i pot matar els seus amics, per exemple. No, és una pel·lícula que no hi ha per no agafar-se en aquest sentit. Ara bé, les pel·lícules són les escenes d'acció. I Kevin Costner, bé, estan bé.
Perfecte. És una pel·lícula, per cert, de mitjans de l'any passat que arriba ara aquí, eh?
Ah, mira, això és un detall, eh?
Sí, ha trigat bastant en arribar. Però bé, mira, al final...
No, a vegades no passa res, perquè les distribuïdores... Aquesta que hem parlat abans de aquesta de Nova York, aquesta sí. També volia estrenar-se fa no sé quan i tot no s'ha estrenat.
Bé, què diu la crítica? Què diu la crítica? Aquí anàvem ara. Anem a la crítica, comencem per la crítica nord-americana. L'Adam Scott, el New York Times, diu: «Según los estándares, Tres días para matar es una película terrible, incoherente, con una crudeza brutal, pero también es debido, y a pesar de estas deficiencias, una especie de diversión».
Ja veieu que no soc únicament jo qui parlo malament de les pel·lícules.
L'Scott Bowles, a USA Today, diu: «Artificiosa y maníaca. Tres días para matar no puede decidir si se trata de un thriller, una comedia o una película familiar».
La barreja de gèneres. Estem en un món de barreja de gèneres.
No, vaja, però una
barreja de tot mica... tipus de cine a la vida.
Una mica estrany. Mira, el Geoff Berkshire a Variety diu: «La dinámica familiar resulta torpemente tibia junto a unas secuencias de acción igualmente decepcionantes».
Mira, que no li han agradat les seqüències d'acció.
No, de què no li agraden les seqüències.
I una crítica, només una, a l'estat espanyol, que trobem avui a Film Affinity, del Sergio Pinilla, Cinemania, diu: «Enérgico thriller que rejuvenece la leyenda de Kevin Costner».
Hola, aquí.
Ai, carai.
Hola, aquí.
Tres estrelles... Aquest
és... Compte,
el teu tocayo, Sergio.
Aquest, Sergio, el Sergio és tu.
No tinc culpa d'això, eh? Però li dona 3 estrelles i mitja sobre 5.
Encara, mira.
I mitja, eh?
És un 7, això, eh?
No, jo he sentit de llegir crítiques aquí que les deixem bastant bé, les coses que ho siguin.
Déu-n'hi-do.
En fi, que cadascú jutgi
pel seu. Ara, pots anar a veure-la i tu ens ho comentes.
Jo me l'estalvio, Àngel, de veritat, sí. Per qüestió de temps i economia, em sembla que no...
L'Alba és molt més de Godzilla, aquí farem.
Oh,
ah, sí, he dit que aniria a veure-la, no?
No, ha sigut el Sergio. Jo
aniria,
aquest, eh? Jo els hi agraeixo, us els deixo per vosaltres.
Abans d'acabar aquest espai, si us sembla, cicle de cinema d'autor, avui...
Aquesta sí que m'agrada, Àngel.
Sí, aquesta sí.
Amb una pel·lícula del Polanski.
Polanski?
La Venus de las Pieles. Què en dius d'aquesta pel·li?
Doncs és una pel·lícula una mica difícil, perquè només té 2 actors, té un plantejament completament teatral, i aleshores està adaptada d'una novel·la, de Leopold von Sacher, Masoch, que va ser portada al teatre. I aleshores això és l'adaptació, teatral de la novel·la. Jo us puc dir que de la novel·la no hi ha res en quant a l'estructura, no saben res. La vaig llegir expressament, que sóc molt petita, i llavors la vaig llegir expressament i no hi ha res de l'estructura, el que passa que tant l'obra teatral com la pel·lícula conserven la seva filosofia, que jo per mi és que es carreguen les dones, però que utilitzant-les com a una... com un instrument del masoquisme.
Carai, tu.
Propulsat pel seu autor, pel seu autor inicial. És a dir, que la pel·lícula, si veieu la pel·lícula, que està molt ben interpretada per l'Emmanuel Seigner i pel Mathieu Almanrac, dos, ella és la dona de la Polanski actual, i que fa un paper, i els dos fan un paper de nassos, però tu arribes, us compres sota la pel·lícula, que bé que pobres homes, que les dones es deixen bé, que si les deixem estar, que bé que...
Però
és masoquisme pur.
De què va aquesta pel·li igualment?
De què va?
Sí.
Doncs mira, una actriu es troba... No, un director teatral acaba de fer un assaig per...
Un càsting
per fer una obra teatral i de cop i volta apareix una dona. apareix una
dona... Un cop ha acabat l'horari del càsting.
Oh, això mateix. I llavors té dificultats perquè li faci la prova i al final li fa la prova. I després ja no té res més, perquè el que és una relació entre els dos, a la qual es fan reflexions teatrals, però sobretot...
Divertida, i el tros que he vist...
Sí, però sobretot es fan reflexions sobre la relació home i dona i el paper de l'home i la dona en la societat. I aquí és una pel·lícula difícil en el sentit que són dos personatges, escenari teatral, i clar, tot això costa una mica entrar, però jo penso que els aficionats del cinema d'autor s'ho passaran molt bé.
Una pel·lícula que es va endur Premi César a millor director i va tenir 100 nominacions, incloent la millor pel·lícula, això l'any 2013, i el mateix any el Festival de Cannes va ser-hi la secció oficial de llargmetratges.
Ah, és que parlar, és que el Festival de Cannes té molt bona presa.
Sí,
sí.
Home, no. La Nicole Kidman no tant, eh? La seva última pel·lícula.
No sé, ahir... va ser ahir,
van,
no?
Sí, van rebre la de la Grace de Mónaco amb xiulets.
Però que tu què t'esperaves?
Ja li va bé això, eh? Aquesta pública els hi va de nassos perquè la gent la vegi.
Sí, no pensis, perquè aquella de la... de la Diana d'Anglaterra,
ah, sí,
també era una pel·lícula més o menys, sí, d'aquest estil, i també va fracassar, eh? No sé.
A més, aquí el productor i director han tingut malentesos, déu-n'hi-do.
No, jo penso que aquestes pel·lícules, el que passa que... això és el que diuen, no?, perquè faci publicitat, però hi ha coses més de fons que a vegades és el tractament de la pel·lícula. Jo la setmana que ve la veuré, i ja us diré que...
És increïble com la Nicole Kidman pot interpretar alguns papers sense poder expressar res amb la cara del botox que porta. Jo penso...
I te penses que ho fa molt bé, a més
clar,
a més, eh?
Clar, vull dir, que té doble mèrit, això, escolta, sí, sense poder expressar res amb la cara perquè la tens rígida.
És que al cine passa tot, eh? I has vist la Gwyneth Paltrow, per exemple,
oh,
també?
Sí, també. Pura màgia, tu. Ja ho sabeu, La Venus de les Piel és una pel·lícula que podreu veure al cicle del cinema d'autor, al cinema Cinesa. Recordeu, preu a taquilles, 4,30 €, preu per internet, 4 €, i 3 sessions, una a les 5 de la tarda, una altra a 7:45 del vespre, i l'última a les 10 de la nit, i com sempre, versió original i subtitulada, com ha de ser.
Així mateix.
Àngel Comas, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins la setmana que ve.
Adéu.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.